L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, divendres 14 de novembre, que com cada dia comencem i obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un informatiu en el que avui encetarem parlant de la notícia de les últimes hores, la indemnització del projecte Castor. Ahir l'empresa promotora feia públic que dimarts passat ja va cobrar la indemnització aprovada pel Consell de Ministres de 1.350 milions d'euros. Coneixerem la resposta d'organitzacions socials, ecologistes i de consumidors, també del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que qualifica l'assumpte d'escandalós, i també les accions que a partir d'ara s'anuncien des de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia. A banda d'aquesta, avui destacarem també altres qüestions, com per exemple que Endesa, la Generalitat i Infosa van signar ahir dijous el conveni que permetrà el soterrament de la línia elèctrica de la Barra del Trabucador. Tractarem qüestions ambientals, mediambientals, com l'increment que s'anuncia de les quotes de captura de tonyina roja. Altra cosa és quin increment s'aprovarà i com es produirà aquest increment, arguments que estos dies s'estan debatent en la reunió anual de l'ICAT a Gènova. La Generalitat decideix lluitar contra el cargol poma minimitzant la salinització dels camps d'arròs per evitar mermes de producció, alhora que vol centrar també esforços en lluitar contra l'expansió del cargol al riu. El Centre d'Estudis Planers tanca el programa Itineraris per les Terres de Cruïlla. Serà dissabte, concretament amb una visita guiada a Vinallop. També es tancarà aquest cap de setmana les activitats del Culto Tardó a Santa Bàrbara amb l'actuació del cantautor Joan Rovira. I a Deltebre, l'Onada prepara la jornada solidària en favor de la Marató de TV3. A l'Ametlla de Mar, la Coral Verge Candelera mostra els seus secrets en un assaig obert que es farà aquest dissabte. I a la recta final del nostre temps d'informació i encara en clau d'agenda destacarem també que des d'avui i fins diumenge es pot visitar l'Auditori d'Amposta una important exposició de clics de Famòbil amb 16 diorames i peces exclusives arribades d'arreu d'Europa per als col·leccionistes. Aquestes són les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, obrim avui el nostre temps d'informació amb la que sens dubte és una de les notícies d'abast produïdes en les últimes hores, i és que a última hora d'ahir a la tarda ho coneixíem, l'empresa concessionària del magatzem Castor, Escal UGS, ja ha cobrat els 1.350 milions d'euros d'indemnització que va acordar en el seu dia el Consell de Ministres a través d'un reial decret. Segons ha informat la mateixa empresa promotora ACS, companyia que presidix Florentino Pérez i que té més d'un 66% d'Escal UGS a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la compensació va ser abonada el passat dimarts, dia 11 de novembre. Aquesta indemnització, tal i com preveu el decret del govern espanyol, serà carregada al rebut del gas durant els propers 30 anys als consumidors i usuaris. El govern espanyol va fixar aquesta xifra en concepte de compensació per la inversió feta en el projecte un cop s'accepta la renúncia de l'empresa a la concessió de l'explotació. Aquesta informació es coneixia ahir dijous, justament la jornada en què una quinzena d'entitats socials, ecologistes i de consumidors d'arreu de l'Estat espanyol van reclamar als grups polítics amb representació al Congrés que es mobilitzessin per recórrer davant del Tribunal Constitucional aquest decret de compensació pel Castor aprovat pel Consell dels Ministres. Les organitzacions en recordaven en el dia d'ahir, en un acte organitzat i celebrat a Madrid, que és necessari comptar amb un mínim de 50 diputats o senadors per presentar la impugnació abans que s'acabi el termini, el proper 3 de gener de 2015. Precisament, avui divendres, era la data límit que l'executiu espanyol havia fixat per fer efectiu el pagament de la indemnització. Les entitats van signar un manifest que feia una crida al no pagament del deute del projecte per part de la ciutadania i exigint que les instal·lacions siguin finalment desmantellades. L'acte, que com hem dit es va celebrar ahir dijous al matí a Madrid, va ser protagonitzat, entre d'altres, per representants d'entitats i associacions com la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, la Confederació de Consumidors i Usuaris, la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, Ecologistes en Acció, Facua Catalunya, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya o l'Observatori del Deute en la Globalització, entre d'altres. Els impulsors d'aquest manifest destaquen que es tracta de la culminació d'una tasca a nivell local, català, estatal i europeu, amb diversos organismes i institucions amb els quals han analitzat els impactes ambientals, socials i també econòmics del projecte. De fet, la inconstitucionalitat del decret ja ha estat plantejada pel mateix síndic de Greuges de Catalunya, el qual, per cert, escoltarem també més tard, que ha traslladat ja la seva queixa tant a la Generalitat com al Defensor del Pueblo, així com als defensors de altres comunitats autònomes. També el govern català treballa en la redacció del recurs, segons avançava recentment el conseller d'Empresa. Escoltem Mònica Guiteras, investigadora de l'Observatori del Deute en la Globalització, que recordava, en l'acte celebrat ahir a Madrid, que és necessari comptar amb un mínim de 50 diputats o senadors per presentar la impugnació sobre la compensació pel Castor, i ho feia en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Mònica Guiteras.
Per aconseguir que 50 diputats o diputades facin una impugnació del Reial Decret Llei que el passat 3 d'octubre aprovava o donava ja la llum verda al pagament de l'UGS per haver renunciat al projecte Castor. Nosaltres proposem aquesta via, n'hi ha d'altres que ja estan en marxa, com és la que ha proposat el síndic de Greuges, perquè clar, la impugnació d'un reial decret llei només la pot fer el mateix president del govern, que en aquest cas no serà el cas. La pot fer també la Defensora del Pueblo, que és una cosa que ja ha intentat el síndic proposar, però que de moment no sembla que es concreti. I l'altra via seria les comunitats autònomes, si consideren que han estat vulnerades les seves competències, que és una cosa que sembla que la Generalitat vol investigar o tantejar si és possible fer-la, o una impugnació per part de 50 diputats o diputades. Llavors, pensem que és una via que des de la ciutadania s'ha d'intentar que els representants tirin endavant.
Mònica Guiteras denunciava també que el deute que hauran d'assumir els consumidors de gas durant els propers 30 anys superarà els 4.700 milions d'euros.
Es tracta d'un deute que no és un deute de la ciutadania i que a més s'ha anat engreixant fase rere fase, no? Això va iniciar sent un préstec d'uns 800 milions d'euros a pagar 7 anys. El segon estadi d'aquest deute va ser el refinançament a través dels Project Bonds, que van fer que ja es tractés d'un deute de 1.400 milions d'euros, aquest cop a 21 anys i mig. Però en aquesta tercera fase del deute estem parlant d'un deute que s'ha de pagar 30 anys i que a més s'ha de pagar per part de la ciutadania a càrrec de la factura del gas. Aquest deute, a més, ja no són ni 1.300 i pico milions d'euros, és un deute que és a un interès del 4,2% anual, que això que es vagi acumulant i que pugui acabar prop dels 4.700 milions d'euros, a part de tot el que són despeses de manteniment i altres que no estan concretades. Els de manteniment s'ha estat parlant que eren 100 milions anuals, 100 milions d'euros anuals, però hi ha altres despeses contemplades en el Reial Decret Llei que no es concreta quin import tenen, però que són despeses d'operació, d'administració, que és aquesta gestió que ha de fer Enagás, però que no pagarà Enagás, no? Que pagarà la ciutadania.
Abans en fèiem al·lusió, Rafael Ribó, el síndic de Greuges de Catalunya, també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, explicava que veu un escàndol el pagament de la indemnització a l'empresa promotora i més encara de la manera en què s'ha fet, tan ràpid i en temps com estem de retallades. Ribó demanava que es recorrigui aquesta decisió al Tribunal Constitucional. Rafael Ribó deia també que el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, s'ha precipitat i hauria d'haver mirat abans la legalitat del pagament. Per últim, i per tancar este bloc informatiu, parlarem també de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que ja ha anunciat denunciarà a la Comissió Europea infraccions de la llei de competència i una subvenció encoberta a una empresa privada per la compensació d'aquests 1.350 milions que ha rebut Escal per la renúncia al projecte. Escoltem la portaveu de la plataforma, Cris Reverter.
Estem preparant també una denúncia a la Comissió Europea per infraccions a la llei de la competència, que creiem que aquí s'ha produït i que ve a suposar una subvenció encoberta a una empresa particular que sempre ha anat guanyant tant si sortia bé com si sortia malament, com ha sigut el cas.
Cris Reverter criticava també la velocitat del govern espanyol a l'hora d'aprovar aquesta indemnització a la concessionària sense haver-li exigit responsabilitats prèvies.
I que demostra, una vegada més, com s'han fet les coses, la velocitat en una indemnització sense haver exigit també responsabilitats prèvies, que això és molt greu. I bé, una vegada més, hiberna un projecte que és un risc per a tota la ciutadania i que demostra que aquest Reial Decret Llei que va aprovar el govern i que es va convalidar posteriorment, l'únic interès que aquí hi ha és l'interès en pagar una empresa que ha fet un projecte fracassat i un risc que ha posat en tots els habitants d'aquestes terres, i això és molt greu.
En aquesta línia, la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha anunciat ja que es desplaçarà el proper dia 2 de desembre a Brussel·les, juntament amb altres entitats ecologistes i de la mà d'alguns eurodiputats, amb la voluntat d'aconseguir un pronunciament seriós per part de la Comissió Europea sobre aquest cas.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara obrint un bloc dedicat a les qüestions mediambientals. La primera d'elles ens porta a parlar d'Endesa, de la Generalitat de Catalunya, i d'Infosa, l'empresa que explota les salines de la Trinitat. Estos tres organismes i entitats van signar ahir el conveni que permetrà el soterrament de la línia elèctrica de la Barra del Trabucador. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Després de molts mesos de negociacions, la Generalitat, Infosa, empresa que explota les salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre, i Endesa, han rubricat un conveni per formalitzar el projecte de soterrament de la línia elèctrica que abasteix l'empresa i que creua l'Istme del Trabucador, a la punta de la Banya, al Delta de l'Ebre. Serà una inversió de 800.000 euros que solventarà aquests problemes tant mediambientals com de subministrament elèctric de l'empresa salinística. Ens explicava el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Javier. Via Pallarès.
Evidentment això farà que mediambientalment hi guanyarem molt, visualment també hi guanyarem molt, i sobretot un dels temes, jo diria, destacaria dos temes molt importants. Un, donar cobertura del que és el servei de llum a una empresa important del nostre territori, i dos, tan important com el primer, evitar accidents, com hem tingut malauradament alguna vegada en esta línia, pues, per esports que se celebren, que es fan aquí baix a Terres de l'Ebre i que ens ha donat més d'un gusto.
Actualment el subministrament elèctric a la salina es realitza a través d'una línia de 25 kV que travessa la Barra del Trabucador. Això significa greus problemes tant per a les aus de la zona com per als esports que realitzen en aquest istme, així com per al subministrament de l'empresa de les salines de la Trinitat.
Gràcies, Manel. No abandonem les qüestions mediambientals. Sembla ser que hi haurà increment de les quotes de captura de la tonyina roja. Una altra cosa és quina quantitat, quin increment s'aprovarà i com es produirà. Són aquests arguments que estos dies s'estan debatent en la reunió anual de l'ICAT a Gènova. D'aquesta reunió i dels seus continguts o previsions, Comunicacions ens en parla des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Les notícies que arriben des de Gènova fan preveure un increment progressiu de la quota de captura de tonyina roja del Mediterrani. En la reunió anual de l'ICAT, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, que està tenint lloc des de dilluns a la ciutat italiana de Gènova, s'està deixant palès que la comunitat científica, la política i el sector pesquer estan d'acord en una cosa, i és que la recuperació de l'espècie és un fet. Altra cosa és que es posin d'acord en com s'ha de fer, però tot apunta que de cara a la pròxima campanya ja hi haurà un increment de les captures encara per fixar. Cal recordar que des de tots els sectors tonyinaires catalans i espanyols, així com des de les diverses administracions, s'han demanat un increment progressiu de les captures fins a arribar a les 23.500 tones en dues temporades. Ara bé, tot pareix indicar que la comunitat, sempre recelosa amb l'activitat extractiva, podria optar finalment per allargar aquest increment progressiu de les 10.500 tones durant un període de 3 anys, fet que també agradaria al sector. Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Bé, jo crec que s'està treballant força perquè realment s'ampliï, que s'ampliï sense passamos, amb el sentit de que una ampliació de la quota sense que sigui racional pot ser hasta dolent pels nostres interessos, perquè pot fer o pot trencar el mercat, hi va haver una davallada important i per tant les coses s'han de fer, bueno, jo crec que amb racionalitat. Són molts interessos, hi ha una densitat de reunions entre els uns i els altres molt, molt forta, i bé, esperem que ens en puguem emportar aquest augment de quota, sostenible, diguem-ho així, perquè al final això acabi revertint d'una manera clara el sector tonyiner català i a la vegada també que puguem comptar amb un reparto per tot el que és els arts menors a nivell de Catalunya, perquè també és una de les peticions que nosaltres anem fent.
De fet, un dels temes que ha sortit a les reunions de l'ICAT és l'afectació que té la recuperació de l'estoc i que molts relacionen de manera directa amb la reducció d'altres espècies com la sardina o la cavalla. Una altra cosa serà després com es reparteix l'increment d'aquesta quota entre tots els sectors, el madravés, encerclament, palangrés, esquer viu del Cantàbric o la flota de l'Estret, i si es fa cas o no a la reivindicació del govern de la Generalitat de Catalunya, com hem sentit, d'obrir la quota al sector de les arts menors.
I encara més qüestions de l'àmbit mediambiental. La Generalitat decideix lluitar contra el caragol poma. Ho fa minimitzant la salinització dels camps d'arròs per evitar mermes a la producció, alhora que vol també centrar esforços en lluitar contra l'expansió del caragol al riu. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Departament d'Agricultura ha comunicat als arrossaires del Delta de l'Ebre que la inundació amb aigua del mar per combatre la plaga del caragol poma es restringirà aquesta pròxima campanya als desguassos i finques molt concretes on els propietaris ho sol·liciten. Ara volen centrar els seus esforços en aturar la proliferació del caragol maçana al riu. Així ho explicava el responsable del tema de la Generalitat de Catalunya.
I el que hem fet ha sigut un plantejament global, en el sentit de recollir el sentiment, diguem que hi ha el territori, de que les salinitzacions globals, com l'any passat, hi va haver en alguns casos puntuals algunes mermes d'aquest any, el que faríem és no fer una salinització global, sinó que faríem unes salinitzacions molt més puntuals, molt més bisturí. Estudiaríem per què en alguns llocs l'any passat la salinització va tindre aquests efectes, diguem, negatius.
El director general de Desenvolupament Rural i coordinador de la lluita contra la plaga, Jordi Sala, es va reunir ahir dijous a la tarda a Amposta amb representants del sector arrossaire del Delta per abordar l'estratègia a seguir durant els propers mesos.
El proper dia 21 de novembre, vine a Amposta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies a Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
L'informatiu Emute.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, anem primerament cap a Santa Bàrbara, perquè el Centre d'Estudis Planers tanca el programa Itineraris per les Terres de Cruïlla. Aquest dissabte s'organitza concretament una visita guiada a Vinallop. També Santa Bàrbara, aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, tancarà les activitats del Culto Tardor. Ho farà amb l'actuació del cantautor Joan Rovira. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Com cada any, diversos centres d'estudis i altres entitats proposen passejades pel patrimoni del Baix Ebre, el Montsià i el Baix Maestrat en el programa Itineraris per les Terres de Cruïlla. El programa, que començava el passat mes de maig a Campredó, acabarà aquest cap de setmana a Vinallop amb la sortida que ha organitzat el Centre d'Estudis Planers en aquesta pedania tortosina. Màrius Pont, president del CEP Planer, explicava que enguany es va escollir Vinallop perquè aquest nucli habitat té molts de punts de coincidència amb el nostre poble, ja que va ser colonitzat de forma coincident en el temps i perquè encara conserva bona part de la fisonomia urbana que devia de tenir la Santa Bàrbara del segle XVIII, és a dir, una població escampada en masies. Escoltem Màrius.
Vinallop té molts punts en comú amb Santa Bàrbara, perquè en definitiva Vinallop se colonitza a partir de gent de Tortoses i també eren terres ermes a la vora, diguéssim, d'aquesta banda de riu, que es colonitza com Santa Bàrbara, i comencen a sortir masades i masades, i al final fa un nucli urbà que és molt més menut que el de Santa Bàrbara. Però penso que és important conèixer un nucli i un entorn que encara es conserva bastant, bastant, com devia ser Santa Bàrbara quan començava a nàixer com a poble. Per tant, moltes masades escampades, algunes molt a tocar de les altres, i un petit nucli que en este cas no va prosperar.
Es recorreran diversos indrets dels dos nuclis amb què es divideix la pedania i el seu entorn, guiats per l'historiador i fill de Vinallop, Hilari Muñoz, qui s'encarregarà d'il·lustrar la visita amb les seues explicacions. El Pla de les Sitges, d'origen íber, la torre medieval de la Mingana o unes sènies que daten del segle XVI seran alguns de llocs a visitar i que destaca Pont.
Anirem a visitar una cosa molt interessant perquè Vinallop té coses, té aspectes molt antics, per exemple, el Pla de les Sitges. El Pla de les Sitges és d'origen ibèric, són unes sitges ibèriques, ja ho diu el propi nom, no?, que servien segurament per posar gra. Per tant, anirem als nuclis, al Pla de les Sitges, després a la torre de Mingana, que molta gent la veu quan passa per la carretera allí a mà esquerra, venint, per entendre'ns, del camí vell de la Galera, d'origen medieval. La idea és visitar també una sènia del segle XVI, segurament, és a dir, una sènia que està al costat d'una masada i que la daten del segle XVI, per tant, dos segles anteriors a les que es van poder fer per Santa Bàrbara. I al final també potser aniríem a l'antiga estació de Mianes, perquè en Vinallop també s'explica una mica per l'antiga via del tren, que ara ja no hi passa, evidentment.
La participació a la sortida és lliure i gratuïta i es podrà fer tant en bicicleta com en cotxe. Per a la primera opció es comptarà amb la coordinació de la Unió Ciclista Santa Bàrbara i els participants tindran que estar a les 9:30 del matí davant del centre cultural. Els que vulguin desplaçar-se amb els seus vehicles podran sortir mitja hora més tard. Finalment, també recordar que Santa Bàrbara celebra aquest cap de setmana el segon dissabte de Culto Tardor, amb l'actuació del cantautor ebrenc Joan Rovira a les 8 de la tarda i al Centre Cultural. L'organització recorda que el preu de l'entrada és de 5 euros i que l'aforament de la sala és limitat.
Gràcies, Josep. En clau d'agenda encara hem de parlar també de l'onada de Deltebre, que prepara ja la jornada solidària en favor de la Marató de TV3. I així ens ho explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Les malalties del cor seran el tema de la Marató de TV3 d'enguany, que tindrà lloc el 14 de desembre i dedicarà 15 hores de directe a divulgar i sensibilitzar sobre les patologies del cor amb l'objectiu de recaptar fons per posar en marxa nous projectes de recerca en aquest àmbit. El Centre Residencial Onada del Tebre prepara cada any iniciatives diferents per recaptar diners a favor de la causa. Sota el títol Obrim el cor a l'esperança, el mateix diumenge de la Marató, de les 11 a la 1 del matí al Pont Lo Passador, hi hauran activitats infantils, actuació, zumba i, finalment, una llançada de flors al riu com a signe de solidaritat a les persones amb problemes de cor. Des de l'organització fan una crida a la participació i divulgació de l'acte. Laura Otero és educadora social de l'Onada del Tebre.
Fer com un reclam a tota aquesta gent que es vulgui unir a la causa és un bon dia per a passar en la família, per a passar tots junts una diada important i al mateix temps passar-nos-ho bé i a la vegada col·laborar, no? Després també donar un missatge a tot el que és les associacions, entitats, de que ells, no?, que tenen este nom, que tenen nom al poble, d'intentar difondre este missatge a tots els seus coneguts, famílies, per a poder assistir a l'acte. Ja et dic, jo aprofito per demanar la col·laboració a les diverses associacions i difondre l'acte a través de tots els seus contactes i tornar a dir, a tornar a deixar constància, no, de que Deltebre és un poble solidari i aquell mateix dia dona fe.
Anoteu la cita solidària a l'agenda. Serà just d'aquí un mes, el 14 de desembre, al Pont Lopassador del Deltebre. L'activitat Obrim el cor a l'esperança.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I més propostes d'agenda. Seguim ara parlant de la Coral Verge Candelera, que mostra els seus secrets en un assaig obert, un assaig que la Coral Calera farà aquest dissabte. Serà a les 7 de la tarda a la Societat Cultural, quan es mostrarà com treballen els assajos i els valors que aporta formar part d'un cor. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
La Coral Verge Candelera prepara per aquest dissabte 15 de novembre un assaig obert a la sala de la Societat a les 7 del vespre. L'objectiu és mostrar què es cuina als assajos, com es preparen les cançons, l'ambient i respondre les preguntes dels assistents. Escoltem Joan Carles Blanc, director de la Coral, des de fa 5 anys.
Mira, l'assaig obert, la filosofia és, per un costat, té una branca pedagògica que es dona a conèixer el treball intern que es fa dins la coral, perquè això és una cosa que no tens l'oportunitat de veure com se desenvolupa un assaig, quins factors el condicionen, etc. També donar a conèixer la funció social, que aquesta sí que és més oberta i és més coneguda, la funció social que té una coral. També una participació per part del públic.
Blanc també fa una crida a que tothom que li interessi la música i el cant coral participi d'aquesta proposta i que també s'animi a sumar-se del projecte de la coral. La Coral Verge Candelera és un cor amb molta experiència a les esquenes que ha intentat conjugar la tradició i la innovació. Recordem que, de fet, l'any passat va complir 25 anys. I és que des de la Coral de l'Ametlla de Mar s'han adaptat temes tan populars com la Chiquitita d'Ava o la cançó de Maria Magdalena del musical Jesucristo Superstar.
Gràcies, Olga. Encara una última proposta d'agenda, la que avui comentem i destaquem des d'Amposta, perquè des d'avui divendres i fins diumenge que ve es podrà visitar a l'Auditori d'Amposta una important exposició de clics de Famòbil amb 16 diorames i peces exclusives arribades d'arreu d'Europa per als col·leccionistes. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, des d'avui i fins diumenge es podrà visitar a l'Auditori d'Amposta una mostra de clics, la tercera ja que se celebra a la capital del Montsià. Hi hauran 16 expositors amb diferents diorames que mostraran, doncs, la capacitat de reproduir escenes amb aquests clics de Famòbil. Ho explicava el regidor de Joventut i d'Ocupació de l'Ajuntament d'Amposta, Eros Esquerrer.
Aquest divendres començarà la inauguració a les 19 hores d'una fira d'ExpoClic. La fira d'ExpoClic està adreçada a tot el públic i en definitiva el que pretén és posar a disposició de tots els que vulguin assistir d'aquí del nostre territori a una de les fires més importants de clics de Playmobil. Cal destacar que l'entrada serà gratuïta, que hi ha un total de 16 dioramistes de tota Catalunya que hi posaran els seus diorames en temàtiques totalment diferents.
Cal destacar també que hi haurà empreses d'arreu d'Europa que també tindran peces inèdites en dels clics per als col·leccionistes.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui i ho fem amb aquest canvi de temps que ja comença a arribar i ho fa cap a les comarques a l'extrem oest, cap a les comarques de Lleida, interior de Tarragona, amb aquest front de pluges que va avançant. Precipitacions que aniran avançant en aquest sentit, d'oest a est, i el tot plegat acompanyat d'unes temperatures que han tirat clarament cap amunt. Els termòmetres a primera hora del matí han pujat entre 5 i 7 graus cap al Pirineu i Prepirineu, però també s'ha notat aquest ascens del termòmetre a la façana litoral i prelitoral, tot plegat degut a aquest cel més ennuvolat, que també farà, això sí, que al migdia les temperatures quedin més curtes. Núvols, precipitacions que aniran descarregant. Primer al matí Lleida i Tarragona, arribaran al migdia cap a les comarques de Barcelona i també cap a punts del Pirineu més oriental. A la darrera hora d'aquest divendres, les ruixats podrien arribar també a la façana litoral, sobretot entre el sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central. De cara a demà, un cop hagi passat aquest front i també durant el cap de setmana, tindrem més estones de sol i, per tant, un temps més estable en conjunt.
Com cada dia, sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora d'acomiadar, posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Un dia més, temps d'actualitat presentat i conduït, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per la vostra confiança. Tornarem a ser-hi dilluns, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada i també molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.